moment dono la paraula al professor de la Universitat de Stanford, Joan de Montresina. Sortosament per nosaltres, no és pas la primera vegada que és a la Universitat de Girona. Ell sap que ens l'estimem i que l'apreciem i que sempre que podem, malgrat la distància dels milers de quilòmetres, intentem que sigui entre nosaltres. Del seu ja llarguíssim currículum, on potser un dels títols més emblemàtics és el seu llibre sobre Barcelona, però deixeu-me destacar dos títols, dues referències que probablement estan més directament relacionades amb la trobada d'avui. D'una banda, el llibre de l'Hispanismo a los estudios ibéricos, una propuesta federativa per a l'àmbit cultural, publicat l'any 2009, que és, em sembla, una de les reflexions teòriques més interessants i més importants i més innovadores i potser també més provocatives, segons com, sobre la necessitat d'estudiar les literatures ibèriques. I publicat aquest mateix 2013 un volum titulat Iberian Modalities, em sembla que és a la Universitat de Liverpool, que reuneix les ponències d'un congrés que també es va fer a la Universitat de Stanford, on hi ha també alguns autors que són aquí entre nosaltres. Em sembla que Iberian Modalities és l'exemple a seguir, és el model de reflexió acadèmica al qual, modestament, des de Girona o des de Venosti, voldríem arribar. Moltes gràcies, Joan Ramon, per anar a ser aquí.
A vosaltres per convidar-me, efectivament, com ha dit el doctor Sergio Martí, Girona és un lloc magnífic per tornar-hi. I tantes vegades com sigui possible m'agradaria de ser amb vosaltres. Afegint a més una petita nota el que s'ha dit abans, que és sobre el fet que el paradigma o el concepte d'estudis ibèrics realment ha quallat internacionalment. Per tant, el fet que tingui força sobretot en els països de parla anglosaxona vol dir que eventualment quallarà en altres països. Avanço la notícia que m'ha arribat ahir a través d'una invitació a participar-hi, que ja heu projectat ja un volum de la editorial Routledge, que es dirà Companion, o sigui, un d'aquests llibres que acompanya com a part il·lustrativa el concepte d'estudis ibèrics. Reader's Companion, una cosa semblant to Iberian Studies. És a dir, que la institucionalització ja és realment profunda, no solament en part, diguem, pedagògica, sinó que també ara ja començarem a discutir amb uns problemes temàtics o discutits més textuals per poder fer aquesta tasca. Com tant el doctor Martí com el doctor Pla ja de fet se m'han avançat en català, doncs m'estalvio, tenia preparat un breu discurs per justificar de cara a les persones que no són d'aquí, de Catalunya, el fet que parlaré en català. És a dir, em semblaria provocador venir a Girona i parlar en altra llengua. En qualsevol cas, ja que el tema que ens reuneix és la memòria històrica, he pensat que en lloc de fer una presentació aplicada d'aquest concepte, doncs parlaria de la mateixa noció de memòria. I començaria dient que l'activitat intel·lectual, igual que l'activitat biològica, de la qual realment no es pot diferenciar, sembla regir-se per la llei del temps. I avui, després de gairebé mig segle d'estar planejant a favor de la memòria històrica, comencen a guanyar terreny l'escepticisme i fins i tot les denúncies, els excessos d'una suposada sacralització de la memòria d'aquest concepte. Hi ha, no realment exemples de cabassos, però hi ha exemples d'aquesta actitud i una, potser menys acadèmica que popular, i per això el fet que és més aviat divulgativa m'interessa més en aquests moments, és la d'un llibre relativament recent de David Reif. David Reif és el fill de Susan Sontag, titulat justament Against Remembrance, contra el record. A Reif, de fet, no li falta del tot la raó posar-se d'una manera molt radical en contra de la memòria, en contra del record, si considerem la trivialització en què ha caigut el concepte de memòria i també la cursa generalitzada per accedir a l'estatus de traumatitzat. Deia fa poc un conferenciant per a la Universitat de Stanford que el trauma afecta a tothom, perquè tothom ha heretat alguna història. Bé, en bona demagògia, si tothom ha heretat alguna història i tu pot dubtar que tots naixem instal·lats en alguna història prèvia, doncs aleshores, si això és cert, no caldrà haver passat per cap experiència genocida ni haver passat per cap dictadura assassina per tal de poder reclamar l'ingrés al club dels traumatitzats. Si la memòria és el capdavall d'una dimensió del narcisisme, aleshores la meva, la memòria, la tractant com la de qualsevol altra. I, per tant, s'entén que s'hagi pogut eventualment parlar dels excessos de la memòria, encara que en aquest cas que acabo de referir, en aquest cas l'excés potser sigui menys atribuïble a la memòria en si mateixa que a la impostura de la memòria. Un dels problemes que hi ha hagut de fa anys en el sistema universitari nord-americà és justament l'excés d'opressió a la que s'arriba a partir del concepte de correcció política. I si considerem que més enllà dels tics de la correcció política caldria sospesar les conseqüències de l'actual fatiga en la memòria, aleshores hem de determinar si aquesta fatiga, si aquest cansament en la memòria obeeix el que podria ser la mínima desconfiança no, davant de la instrumentalització de la memòria, o bé, en altres casos, obeeix el desig d'impunitat i d'ocultació de crims perpetrats en els moments de la rauxa del poder. Per tant, no hem de preguntar solament a qui serveix la memòria, sinó que, sobretot, hem de preguntar a qui serveix l'oblit. La pregunta que es feia ja fa un grapat d'anys, es feia el 1996 d'Isabel Wollaston, el seu llibre titulat A War Against Memory, pregunta interrogant, A War Against Memory, aquesta pregunta crec que cal plantejar-la sobretot en termes culturals, perquè psicològicament i fins i tot tecnològica la memòria plantejar-se o qüestionar la validesa de la memòria no té cap sentit. Ni el passat és inexistent, ni la memòria és cap llanterna màgica que projecta formes retingudes, qui sap com o per què, a dintre d'una mena de llim atemporal. El filòsof Francesc Bergson ja havia vist que entre passat i present no hi ha solució de continuïtat. El present es torna passat justament en el moment en què deixa de tenir interès pràctic i esdevé acadèmic, no? En el sentit vulgar o brutal fins i tot que es dona aquest tema. Això és una qüestió acadèmica. I efectivament és la manera acadèmica d'abordar el passat el que fa que aquest passat esdevingui històric. Es diu sovint que la memòria és parcial i és propensa a fantasejar. David Reif contrapon en el seu llibre constantment el que ell anomena la història crítica, la història crítica dels historiadors, a l'autenticitat psicològica, però dubtosa historicitat de les memòries col·lectives dels pobles i les nacions. Una dicotomia clarament destacada. Però aquesta objecció a la memòria em sembla que té menys a veure amb raons epistemològiques que amb motius pragmàtics. Ell diu, fes-se en el llibre, si té el llibre, que va ser a la Guerra dels Balcans, que ell, que era present, suposo, com a periodista, com a corresponsal, va ser en aquesta guerra que ell va aprendre a odiar i, sobretot, a temer la memòria històrica. Per què? Perquè la considera un dipòsit d'armes ideològiques que encén les guerres i fa que es torni precària i trencadissa la pau. Podem passar per alt la contradicció que suposa treball de condemnar la memòria per ser massa propera a la política i el fet d'emetre aquesta condemna en contextos que són inequívocs o polítics. L'oblit no té per què ser ni menys polític ni menys ideològic que la memòria. Per què? Doncs justament perquè és el revers de la memòria. Reif no era ni és el primer en distingir entre aquests conceptes de memòria històrica. En aquest sentit, s'acostuma a citar Pierre Legat, no? En la famosa introducció a la teoria de Dumas, on Legat ja exposa l'alternança conceptual entre les coses, però amb una diferència important. La diferència és que per Legat la memòria havia esdevingut impossible amb la desaparició de la nació i l'adveniment de la societat. En la mesura en què nosaltres havíem dit globalització, en la mesura en què els països, els vells estats van perdent aquella font tradicional, doncs aleshores com a mans és impossible i el que tenim és una mena d'imperialisme de la història. Bé, doncs Nora havia trobat aquesta distinció entre memòria i història ja totalment clara i definida en el treball del seu mestre, no? En Maurice Lepage, qui ja distingia una memòria, una història escrita, la història escrita, d'una història viva, una història viva que deia ell es perpetua en el temps i en la qual és possible retrobar un gran nombre d'aquests antics corrents que havien desaparegut sols en aparença. La transformació social, de la memòria ja formava part en Olbach de la definició del que ell anomenava memòria col·lectiva, com també formava part la conservació inconscient d'un passat aparentment esborrat. Un passat esclava esborrat, però algun esdeveniment o alguna intervenció posterior podia fer aflorar, com passa, per exemple, amb la hipnosi o com passa en termes literaris amb la memòria involuntària de Proust. Olbach, això no ho he comprovat, no sé si és comprovable, però possiblement, potencialment, Olbach va poder trobar ja aquesta dicotomia, aquesta distinció entre història i memòria a l'obra de Charles Péguy. Péguy, en un manuscrit del 1909, un manuscrit que no es va publicar en vida d'ell, un manuscrit titulat Dialogue de l'Histoire et de l'Ancien, afirmava, parlant de l'historiador francès Jules Michelet, deia, quan segueix el seu temps no és més que historiador. Quan segueix el seu geni és promogut a memorialista i cronista. La diferència entre aquests dos rols no és solament una diferència en la forma. Per Péguy, el memorialista és el que ressuscita el passat mitjançant una sincronització espiritual. Diu, restant situats en la mateixa raça, carnal i espiritual, temporal i externa, es tracta simplement d'evocar els antics. Aquesta evocació, tal com es fa aparent en l'assaig, aquesta evocació dels antics equival, segons ell, a remuntar el curs d'un riu. I això, diu, és solament possible mitjançant la memòria. En tant que mirada exterior i acrònica, la història no s'havia fet, no s'havia remuntat d'aquesta manera. Diu ell, la història consisteix essencialment a passar a la vora de l'esdeveniment. La memòria consisteix essencialment a estar per l'interior de l'esdeveniment, sobretot en sortir-lo, a restar-hi i remuntar-lo per dins. És evident que aquesta fórmula de la memòria, segons Péguy, no pot ser una fórmula crítica. És la fórmula crítica la que es propugna, la que es proposa, més ben dit, restar dins dels fets i remuntar-los a l'origen, com aquell que buscaria les fonts de Nil. La crítica recolza en l'anàlisi i no és possible romandre a dins dels fets i a l'hora de descompondre'ls. Péguy té en compte, només ben dit, aplica a la memòria i història la distinció que feia Bergson entre cronologia i duració. Doncs recordeu aquesta distinció, en fi, repetiré una miqueta la definició de duració, i donaré, diu, la duració és la vida contínua d'una memòria que prolonga el passat en el present. Sigui que el present inclou clarament la imatge sempre creixent del passat, sigui més aviat que pel seu continu variar i canviar de qualitat, dona testimoni de la càrrega cada vegada més pesant que un arrossega a mesura que envelleix. Sense aquesta supervivència del passat en el present, encara falta, sense aquesta supervivència del passat en el present, no hi hauria duració, solament instantaneïtat. Bé, aquesta inclusió de la imatge sempre creixent del passat en el present suposaria, evidentment, un treball d'anamnesi constant que aniria excavant cada cop més profundament dintre del passat. El més versemblant és que la densitat del passat es manifesti, com deia Bergson, en la modificació contínua del present. Pensem, és intuitiu, les criatures petites no tenen sensació del passat, no tenen història, justament perquè el no tenir memòria viuen cada moment del present com l'aparició del món. Aleshores, si no acceptem una causa teològica del canvi, és com acceptava, per exemple, tota la tradició medieval, no? O sigui, que hi ha aquella causa primera, certament, no? el motor immòbil, però d'altra banda hi ha un finalisme, no? Tota la creació avança cap a un final. Si no disposem d'això, ja, si no creiem, acceptem aquesta una altra causa teològica, aleshores sols ens queda admetre que el present és impedit, és impulsat per la força acumulada del passat que té al darrere. Si l'oblit fos una solució de continuïtat, no hi hauria evolució, sinó que hi hauria instantaneïtat arbitrària, com experimenten segurament els peixos de colors, que diu que tenen aproximadament 3 segons o menys de memòria, o bé els equips que s'apiguen. No sols no hi hauria continuïtat, tampoc hi hauria consciència, ja que la consciència suposa continuïtat entre el reflex present i un estat anterior. Evidentment, els detractors de la memòria històrica no pretenen fer apologia de la inconsciència. L'oblit que elogien o que defensen no és un oblit literal. Per tant, la memòria que plasmen tampoc pot ser una literal. És per això que acostumen a negar que la memòria històrica sigui pròpia de memòria. La línia d'atac és aquesta. Diu Raïf, senzillament no es pot conjugar el verb recordar en el plural, sinó que es parla sinó que es parla d'aquells que han viscut el que recorden, ja que recordem en tant que individus i no en tant que col·lectivitats. Se sona això? És una defensa de l'Estat, no? De drets. Per aquest individualisme extremat, evidentment no hi hauria, no existirien les comunitats intersubjectives, ja que si la memòria no pot transcendir de la consciència individual, sempre serà impossible transmetre qualsevol mena de coneixements o de sentiments i, per tant, el saber històric no serà res més que una quimera. Riff, també és just remarcar-ho, deixa un cert marge a una memòria social limitada, la dels que han viscut allò que recorden. Ara bé, què vol dir compartir memòries que són estrictament subjectives? Ni les experiències són idèntiques per tothom, i tampoc ho és la manera de recordar-les. I l'experiència ens demostra que una mateixa persona, un mateix subjecte, pot, en contextos diferents, invocar records que es contradiguin, records contradictoris d'uns mateixos fets. La narració s'empara del record i la memòria. Per això, l'observació de Nietzsche, que Riff esmenta, que Riff esmenta justament contra la memòria col·lectiva, pot també estendre's a la memòria personal. Diu, quan es tracta del record, semblaria que Nietzsche ja va dir la darrera paraula. Cita Nietzsche. No hi ha fets, sols interpretacions. Bé, però el cas és que, si anem al fons, si anem a Nietzsche, Nietzsche no limita la seva observació a la memòria. Per ell, no hi ha fets de cap mena. Per tant, tampoc hi ha fets històrics. L'ésser humà, en tant que animal cultural, està condemnat a interpretar. Nietzsche, per qui l'etern retorn reinscriu constantment el passat en el present, també rebutja en un moment determinat els accessos de la història, tot i reconèixer la seva necessitat. Segons ell, no som res més que allò que cada moment sentim dels corrents que ens arriben del passat. Diria que no hi pot haver consciència històrica més aguda que aquesta. Quan Nietzsche nega la possibilitat de carar-se amb els fets històrics, independentment de les estructures de significat, en realitat no fa altra cosa que estendre els principis filològics al camp de la història. La filologia, que és la disciplina en la qual es va formar Nietzsche, la tipologia remet a una regressió infinita de metàfores. D'aquesta intuïció de Nietzsche, el membre de construcció extraia unes conseqüències literalment radicals. Però crec que nosaltres, que estem més enllà de la construcció, en l'institut dels baixos d'aquesta via, no vol dir que nosaltres també hàgim de practicar un nihilisme similar a la construcció en el camp de la memòria. Dir, per exemple, que el referent és sempre diferit, val tant com dir que el passat és inexpugnable. Però, al capdavall, els éssers humans hem après a viure de metàfores. I, malgrat que Riff parteix d'un pretext escepticisme, constatant la naturalesa sempre construïda de memòria històrica, per ell la qüestió al capdavall és utilitat. Fins i tot en la hipòtesi que recordar el passat fos bo i edificant, diu ell, això encara no satisfaria la qüestió de què cal fer amb les memòries. What are we supposed to do? What to do? La famosa pregunta de Lenin. What's to be done? Què farem amb les memòries? Doncs, evidentment, aquesta pregunta se'n pot respondre de diverses maneres, per més que les respostes segurament no el convencin o més aviat no li agraden. Tot i així, no sembla que la qüestió de la memòria històrica s'hagi de ventilar necessàriament en el terreny de les pràctiques, no? De les coses a fer, sinó, jo diria, que més aviat en el terreny de l'estar, no estar, els objectes de coneixement, les coses que s'han d'aprendre o que s'han de conèixer. El record és una realitat de consciència que abans de ser cap altra cosa. El que la voluntat faci després de les memòries, això ja és un problema de la raó pràctica. A priori, sembla agosarat afirmar, com Farley, que, el cito amb ell, cap increment en la quantitat de records ens farà cap bé. Creu el contrari és buidar el passat i el present de la seva gravetat específica. Bé, això és Riff, i en canvi a mi em sembla tan arriscat dir que la memòria és una font de bondat com afirmar el contrari. Però si la relació entre veritat i bondat que nosaltres hem heretat del platonisme conserva encara alguna validesa, hauríem de convenir que promoure l'amnèsia, això sí que no pot portar res de bo. Si més no, en l'ordre de la praxi, és el que Riff insisteix, ell imposa aquest ordre de la praxi a l'ordre del coneixement, si més no, en l'ordre de la praxi no s'hauria de confondre el perdó, que és una categoria ètica, amb l'oblit, que és una situació geològica. En tot cas, no s'entén per què cultivar la memòria dissoldria la gravitas específica del passat i del present, com afirma Riff. Ja hem vist abans que Bergson parlava de la càrrega cada cop més pesada una rossega a mesura que envelleix. Aquesta és, evidentment, la gravitas de l'edat, tant de les persones com la dels pobles antics. Riff manipula les categories i, havent caracteritzat la memòria històrica de faula, de fantasia, aquest té d'estrany, aleshores, que en derivi conseqüències aparentment inexplicables. Si l'atmosfera de la memòria és la fantasia, aleshores, per què contraposar la justícia i la veritat d'una banda amb la part d'una altra banda? No cal donar-hi tantes voltes. De la mentida no en pot sortir la justícia. Però Riff no sembla del tot convençut de la seva pròpia postura. En el fons, sospita que condemnar la memòria en nom de l'estatus quo no és conforme a la raó, i ni tan sols assegura la pau. Aquest dubte l'empeny a exacerbar el seu al·legat contra la memòria. Diu, la història fantàstica que és la memòria històrica és, en el millor dels casos, una espelma que encenem en honor dels morts i, en el pitjor, una mena d'equivalent cognitiu d'un forat negre astrofísic, una regió de la qual no pot escapar cap raó històrica ni cap sobrietat política. Tanta aversió a la memòria porta Riff a creure's la llegenda de la transició espanyola de la democràcia. Al final és el cas. I diu, tenim un exemple d'això en l'anomenat Pacto del Olvido, que va ser essencial per l'acord polític que va portar la democràcia a l'Espanya post-franquista. Aquest pacte mai es va formalitzar, però a Espanya la democràcia va arribar amb les ales de la reescriptura i de l'oblit. Si, com deia Bergson, doncs és l'oblit i no pròpiament la memòria allò que necessita d'explicació, cal veure en el pacte de l'oblit una decisió poc natural, una decisió política poc natural, i de fet, contrària a la tendència, jo diria, natural o, com a mínim, habitual en les transicions d'aquesta mena, les transicions de dictadures a règims més democràtics. A la majoria de les postdictadures, la reconciliació s'ha basat en l'explicitació de la memòria, no en amagar els fets. El pacte de l'oblit no significava, almenys de moment, l'extinció de la memòria, sinó que significava una revisió de la rellevància del passat en funció d'una nova voluntat política. La rehabilitació de l'atenció cap a altres objectius en aquells moments feia necessari adoptar una forma d'oposició menys sagnant. I aquesta forma d'oposició menys sagnant és el que es va batejar a les obres de democràcia. L'error de Riff consisteix no tant en atribuir la recuperació de la democràcia a l'oblit, que ja és un error, com en celebrar justament que aquest oblit, que vostès saben perfectament que la pràctica durant anys comportava censura i obstacles a la recerca, celebrar que aquest oblit exigís precisament alterar el passat. Aquesta alteració no implicava, i Espanya en aquells moments, impugnar la historiografia franquista, no es va fer, sinó que implicava neutralitzar la memòria republicana a través d'una llei d'amnistia que posava les bases jurídiques de l'oblit. Rif considera que la posterior llei de la memòria històrica, en tant que va donar a les autoritats la potestat de retirar plaques i monuments franquistes, fou un cop per al llegat del franquisme, però, per descomptat, també va ser un cop per al record. Se li escapa el fet que, a l'impedir el reconeixement dels crims i esborrar-ne les responsabilitats, aquella transició va assegurar la continuïtat del franquisme ideològic, justament en allò més fonamental, el condicionament del poder social i l'eventual reconquesta del poder polític. Davant les reclamacions de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica i les accions empreses pel jutge Baltasar Gal Crefan, Rif considera que, això ho troba bé, i aleshores considera que arriba un moment en què és legítim ressuscitar la memòria. O sigui, primer hem de passar per un pacte de l'oblit i eventualment podrem recordar. Diu, això es pot fer perquè l'oblit també té data de caducitat. Bé, però aleshores ens hem de preguntar qui, com i per quin motiu decideix quina és aquesta data, en què ara ja es deixi recordar. I això semblaria més aviat una qüestió de poder que una qüestió de justícia, ja que de què depèn? Doncs depèn de la capacitat dels segments socials per participar dintre la memòria i bé, de continuar sent exclosos. Però Rif creu que la memòria pot reactivar-se sense perill. Ara sí, no hi hauria risc, home, doncs en els països desenvolupats. Aquests països, que ara estan fragmentats pel multiculturalisme i la globalització, justament necessiten una forma de memòria col·lectiva com a ciment social. Allà, no sé si aquí, el problema no seria tant l'excés de memòria com ara sí la seva escassedat. I Rif es planteja, el cito, la qüestió de si en les societats riques i pacífiques encara és viable alguna forma de memòria. O sigui que aquestes societats tindrien com a contrapartida el desenvolupament l'amnèsia social absoluta i arriba a qüestionar la possibilitat de recuperar alguna mena de memòria. Bé, segons això, els països de la memòria històrica serien, doncs, particulars dels països sots desenvolupats. Seria patrimoni d'aquelles societats que Eric Wolf anomenava, en al·lusió a Marx, pobles sense història. Però si els rics es poden permetre la memòria a la mesura que el desenvolupament la torni inòcul, no serà que el problema de la violència i de la guerra, que ell considerava com el detonant del seu odi contra la memòria, no serà que el problema de la violència de la guerra rau no tant en la falsificació del passat com en les relacions de poder entre classes o entre grups nacionals que es relacionen entre ells com a classes. Per ventura no intervé en la consolidació dels grans sistemes polítics com a mateixa de formació del passat que trobem en els conflictes disgregadors, anomenats disgregadors de les petites nacions. No serà que el principal perill de la història consisteix en la incapacitat de considerar-la correlativa de la subjectivitat de l'historiador. En la mesura que l'historiador no es pren en consideració ell mateix o ella mateixa, oblida que la consciència històrica és relativa. Aleshores, això comporta una absolutització de la veritat de la història i fa que la història, que segons Rif es distingeix perquè versa realment, posa entre cometes, realment sobre el passat. Aleshores, aquesta història que teòricament versa realment sobre el passat tendeix justament a mitificar. En aquest realment, en el qual he insistit tant, hi ha una hipòtesi sobre la condició ontològica del passat. Com si l'historiador el tingués davant i li volgués provar un discurs historiogràfic fet a mida, com si fos un objecte en el qual cal adequar el discurs. Però la pretensió d'escriure història des de fora ja havia esdevingut críticament conscient de la seva idealitat quan l'historiador alemany Ranke l'expressa amb la frase «M'agradaria esborrar-me completament i deixar que les coses parlin per elles mateixes». Que té l'objectiu de transparència absoluta i de fidelitat absoluta a l'objecte. Ja fa 20 anys, fa por de dir-ho, vaig escriure que el mite suposa la realitat d'una situació política. El mite hi entra, per tant, la voluntat, exactament com Rif creu que entra a la memòria L'historiador procura distanciar-se del mite de la mateixa manera que els cristians dels primers segles combatien el paganisme. El paganisme era evidentment vist com mitologia, però també tenia inconvenient que era la mitologitat. Hi havia moltes històries, molts mites, molts déus. Es tractava de convencer de crear un discurs únic amb el monoteisme, una sola religió, una sola fe. Doncs, des que la història esdevé conscient d'ella mateixa, comença a distanciar-se de la literatura, menys tenint-la justament com a mera ficció. Exactament el que passava amb les construccions teològiques dels primers segles del cristianisme. Però, com s'ha assenyalat moltes vegades, la literatura de fet infecta el discurs historiogràfic des del moment que els materials de l'historiador i fins i tot el seu discurs depenen de models narratius. Organització, generalització dels materials, de la forma de presentar-ho, i després també depèn de mitjans expressius, com metàfores, trocs i figures retòriques sense fi. Això és el que diu Nietzsche, oi? En realitat, la diferenciació epistemològica entre les dues formes de discurs, discurs històricament factual i el mnemònicament ficcional, tingué molt una curta durada, dura poc. O sigui que ens sembla a vegades que aquest distanciament comença al segle XIX, de fet, és anterior de tot un segle. L'historiador alemany Reinhard Koselleck ha demostrat que l'oposició entre les res factae, les coses factuals, i la res fictae, són les notícies, en què recolza precisament la pretensió dels historiadors a un tractament escèptic de la memòria, ja és de dir-li impossible a partir de l'anàlisi il·lustrada del discurs historiogràfic. Aviat es veia que la distinció entre dues variants de la representació del passat depenia de la modalitat de la representació, ja fos que l'historiador pretengués articular l'essència dels fets o bé la seva aparença. En una distinció que és recollida, o sigui, ens ve de la tradició platònica, essència i aparença. Aquesta distinció categòrica presentava l'inconvenient de restringir l'àmbit de la història fiable al passat immediat, aquell pel qual les fonts encara eren vives. I aquest àmbit d'aquesta història fiable clarament també el marcava o delimitava l'existència de supervivents, de testimonis que poguessin ser abordats per l'historiador que aleshores creia estar capacitat per fer una relació objectiva i fiable dels fets. Quan hi havia testimonis, per cosa era molt més ambigua. Una miqueta al revés del que passa avui dia, que li posem molta més credulitat i molta més confiança en els arxius que en la transmissió oral. D'aquesta manera, la història es dividia en dues grans parts. La història antiga, que començava justament al moment en què desapareix la generació dels testimonis, i la història contemporània, que és la que apareix sota la perspectiva de les mateixes persones que l'estan fent. Com fa notar Koselleck, en dues històries estaven, malgrat tot, determinades pels ritmes i les agendes, així com per les preguntes que sorgeixen de l'ocupació. Com interroguem el passat? Amb la relativització del testimoni, s'abandonà la idea d'objectivitat absoluta. Per crear imatges del preteri, l'historiador, valent-se del llenguatge, selecciona, condensa, desplaça i recompon, si fa no fa, les mateixes operacions que la memòria quan treballa sobre la massa informe del passat. Deixant de banda la distorsió deliberada, intencionada, que ja és una actitud que no es planteja cap problema epistemològic, sinó que és un problema ètic, l'historiador ha d'evitar la parcialitat. Però això no vol pas dir que hagi de rebutjar el punt de vista propi de l'objecte, ja que si es rebutgés aquest punt de vista de l'objecte, aleshores tota relació seria clarament parcial, no tindríem cap mena de criteri per distància. Per Schlegel, Friedrich Schlegel, la solució d'aquesta dificultat en què es trobava la història estaria a distingir entre els fets i els judicis dels fets, allò que avui diria els judicis de valor. El mateix objectiu d'interpretacions, deia Schlegel, el mateix fet que hi ha tantes interpretacions divergents sobre mateixos fets, diu, això tendeix a produir una certa exactitud factual. Diu, per què? Doncs perquè cada un vigila les opinions dels altres, així com la pròpia, no? per la por de la crítica, per allò de no podem quedar malament perquè vindrà un altre i ens contrarirà. O sigui, que això tendeix a crear una certa limitació a l'arbitrarietat en la composició del passat. Però, tanmateix, Schlegel també arriba a la conclusió que el conflicte d'interpretacions històriques no garanteix la factualitat, ja que per distingir el judici correcte de tots els altres, cal disposar d'un punt de vista superior que estigui fonamentat, deia ell, en el coneixement de l'evolució del destí de la humanitat i de la naturalesa humana. És a dir, una altra vegada, tenir un sentit de teologia. Pròpiament històric, reclamava, ara ja es veia clar, una filosofia de la història. I això és el que porta ell. Perquè el principi espiritual de la història era, diu ell, la suma de totes les perspectives possibles, per tant, la totalització de tots els punts de vista particulars. Però, alhora, Hegel també considerava que l'historiador n'havia d'adoptar un, de principi, a l'hora de començar a escriure i ordenar els fets. I quin era aquest principi rector de la història? Doncs, per Hegel, no hi podia haver cap dubte, que havia de ser la raó històrica. Però aquest principi corresponia, evidentment, a una hipòtesi metafísica del propi Hegel, una hipòtesi que es podria perfectament substituir per qualsevol altra, com fa Marx, no? O això de Hegel. El més distingit antihegelià del segle XIX, Søren Kierkegaard, proposava una idea radicalment diferent de la història. Si la història fos necessària, diu Kierkegaard, en el sentit d'estar sotmesa a la lògica, justament el que pretenia Hegel, aleshores, diu Kierkegaard, la història deixaria de ser pròpiament històrica. Diu, el sentit de la necessitat del passat, que el passat s'encadeni per causes absolutament necessàries, causes i efectes necessàries, diu, aquesta impressió de que la història avança conforme a unes lleis rigoroses, diu, és un miratge produït per la distància. Els contemporanis no percebem les coses en sentit de que siguin necessàries, sinó que justament les conservem com a possibles, no sabem què passarà demà, com anirà aquesta economia, encara que això sembla bastant clar. No sabem exactament, no? Sempre estem en una situació en la que qualsevol decisió, qualsevol presa de decisió o qualsevol interpretació ens sembla que afectarà el resultat del canvi temporal. Diu, els contemporanis doncs, no passen la necessitat de les coses que passen. Diu, per què? Perquè la necessitat exclou la possibilitat, que és justament la manera com els contemporanis perceben el present. Sí, tu què dic? Diu, si la necessitat pogués instal·lar-se en un sol punt, ja no podria distingir entre passat i futur. O sigui, hi hauria una evolució del temps. En tant que transcorregut, des que hagi passat efectivament, no? En tant que transcorregut, el passat és una certesa absoluta. No podem qüestionar que les coses hagin passat. Diu, però el fet que hagi passat, el fet mateix de que esdevingués alguna cosa, diu, és la base d'una incertesa i fa que l'enteniment no pugui assimilar-lo com si hagués sigut així tota l'eternitat, que és el que passaria si la història fos exactament necessària. I afegeix que el passat, una altra vegada sí també, el passat es pot entendre solament en termes d'aquest conflicte entre certesa i incertesa, senyal distintiva de tot el que ha assolit l'existència, i per tant també del passat. Que hi ha un passat és indubtable. D'altra banda, no podem saber amb certesa com i per què aquest passat s'ha esdevingut. Justament aquestes qüestions, el com i el per què, són les pròpiament històriques. Suposar que la història és un objecte cognitiu, com pot ser un fenomen natural, és confondre l'objecte de la història amb un objecte dels sentits, i alhora és confondre la mateixa facultat de comprensió amb la percepció de l'immediatesa. Metodològicament, la història no és més rigorosa ni menys subjectiva que la memòria, especialment si acabem acceptant el judici de Nora de que la memòria ha desaparegut, devorada per la història, i que ha deixat una fam de recordar que es tradueix en un culte de la memòria impossible. Els documents i les fonts, que són les armes i el bagatge de l'historiador, no contenen en ells mateixos el criteri del que cal recordar. Però sí, diu Cosele, resulten, són imprescindibles per saber, al mínim, allò que no constitueix un record historiable. Les fonts no ens diuen com s'ha d'escriure la història, però sí que es certifica allò que no es pot dir, allò que no ha passat. Serveixen per falsificar certes interpretacions del passat. Diu que s'ha d'una manera demogràfica, les fonts tenen el poder de veto. Són, per tant, una assegurança contra l'error, però sense el discurs de l'historiador, tampoc elles no poden constituir-se en memòria. Què cal afegir les fonts per tal que hi hagi història. Cridant l'atenció al fet que la causa de l'existència és insondable, Kierkegaard més o menys postulava una, se'n pot extreure, una teoria de la llibertat per explicar l'origen de la seva història. Kozelek, molt més sobri, mentre Kierkegaard, potser més escèptic, opina que per fer parlar les fonts cal aportar-hi una teoria d'història positiva. O sigui, una concepció de què constitueix una relació significativa amb el passat. I amb això no hem entrat pas en la qüestió de la bondat o de la nocivitat de Bourdieu en el passat, el que preocupava a Riff. Però sembla possible afirmar que tota teoria d'història possible ja incorpora d'una manera implícita un judici afirmatiu sobre el valor de conèixer el passat, si no, no faríem història. En aquesta ocasió no pretenia, ni molt menys, dirimir qüestions de tanta envergadura com el valor ètic de la memòria, simplement volia mostrar la feblesa d'una distinció hostil a la memòria i que aquesta, si és alguna cosa més que una història del present, sols pot ser la difusió social del treball especialitzat de l'historiador, el reporter o el novel·lista. De tothom, de fet, que s'acosta al passat amb una teoria